mateix cap acord possible, cap partit ni tampoc cap escenari. Amb aquesta informació arribem a les 12:04. Tornem a més a la 1.
Més informació a ib3notícies.com. ib3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
El dia a Eivissa i Formentera amb Laura Tur.
Molt bon dia, benvinguts i benvingudes un dia més al dia Eivissa i Formentera. Avui és dimarts 23 de desembre, i avui començarem el programa fent-nos ressò de les novetats que hi ha en la situació dels veïns i veïnes dels edificis Don Pepe. En parlarem amb la portaveu dels veïns, amb la Sílvia Hernández. Després parlarem amb el meteoròleg d'aquesta casa, amb en Marc Aldentell, perquè ens expliqui com serà l'hivern a les Pitiuses, què ens espera. Passarem molt de fred, li demanarem. I completarem després el programa, com fem habitualment els dimarts, amb una nova secció dedicada a les famílies, amb especial èmfasi a la infància i l'adolescència. Avui parlarem d'infància i Nadal amb el psicòleg Marc Tur, i també parlarem de paraules i coses amb el doctor en filologia catalana Bernat Joan. Per tot això i per molt més, ja tenim aquí a la nostra companya, na Nieves García Gálvez. Molt bon dia.
Bon dia, Laura.
Tenim en Pablo Morganti al comandament tècnic, fent que tot això soni de meravella. I quan són les 12 i gairebé 6 minuts, és el moment, ja ho sabeu, de posar-nos al dia. I avui, Nieves, comencem la repassada de l'actualitat parlant de les residències de gent gran d'Eivissa, perquè el Consell i el Govern han signat un protocol pel qual començaran a gestionar de manera conjunta els centres de Can Raspalls, Can Blai i Sasserra.
Sí, aquestes tres residències, Can Raspalls, Can Blai i Sasserra, són les que encara estan en mans de la Fundació d'Atenció i Suport a la Dependència i de Promoció de l'Autonomia Personal, que depèn del Govern Balear. Tot i que no hi ha un termini fixat perquè el Consell d'Eivissa n'assumeixi la gestió en solitari, la intenció és que el traspàs de la competència de dependència no afecti en cap cas ni a usuaris ni treballadors de les residències. Escoltam Sandra Fernández, consellera balear de Famílies, Benestar Social i Ajuda a la Dependència.
Desde la máxima responsabilidad y con el objetivo que les decía antes, que las personas usuarias tengan garantizada la mejor atención en todo momento, y además también que los trabajadores tengan garantizados todos sus derechos y que no tengan que sufrir por los vaivenes de las administraciones.
Al voltant de 120 dels 300 treballadors de la Fundació fan feina a les tres residències d'Eivissa. El president del Consell, Vicent Maria, ha recordat que no volia rebre la competència sense sous. Maria ha explicat que ara caldrà estudiar el cost real del traspàs i reforçar la plantilla per deixar de dependre de Mallorca. El sentim.
Un protocol que marca un full de ruta clar. Avui comença la cogestió d'aquestes residències, que és un pas previ a una futura gestió total i autònoma per part del Consell Insular. Aquesta primera fase de gestió compartida, que ens permetrà recabar totes les dades necessàries, totes les valoracions més reals per poder fer un traspàs definitiu.
De moment, Consell i Govern descarten donar un termini de duració d'aquest període de cogestió abans del traspàs complet de les competències de dependència a Eivissa.
I parla ara de la situació dels apartaments Don Pepe, perquè el conflicte podria estar més a prop de resoldre's que mai. L'Ajuntament de Sant Josep ja ha començat a negociar amb els veïns la solució per rehabilitar l'edifici del bloc A, que es va declarar en estat de runa i es va desallotjar fa 5 anys. Si tot va bé, els veïns retiraran les accions judicials que tenen en marxa a la vegada que els donen la llicència de rehabilitació.
Sí, això després de l'acord de plenari d'ahir, que va autoritzar l'alcalde Vicent Roig a negociar amb ells un conveni amb el qual se'ls doni una solució jurídica. Roig es va trobar amb ells ahir a la tarda en una assemblea de 2 hores, on va mirar d'aclarir els dubtes que poguessin tenir i on van acordar començar a cercar una empresa que redacti el projecte tècnic per poder fer la reforma quan se'ls doni l'esperada llicència.
De seguida ampliarem tot això amb la portaveu dels veïns, amb la Sílvia Hernández, i continuem parlant de sanitat, perquè a Formentera s'ha reduït a la meitat la llista d'espera de consultes externes a l'hospital.
Sí, pel desembre de l'any passat hi havia 350 persones en llista d'espera per ser ateses per un especialista, i aquest mes de desembre són 180 45 els pacients que es troben en aquesta situació. Pel que fa a la llista d'espera per ser intervinguts quirúrgicament, ha davallat un 62% segons dades facilitades per l'àrea de salut de les Pitiüses.
I canviem ara d'assumpte, Nieves, parlem d'obres perquè ja s'ha inaugurat el camí del Calvari de Vila, que és la principal via d'accés al parador d'Eivissa.
Les obres van començar el passat mes de juliol i han tingut un pressupost de 2,5 milions d'euros. L'actuació facilitarà la mobilitat de turistes i residents per la zona patrimonial d'Eivissa. A més, la inauguració suposa un pas clau cap a l'obertura en 2026 del parador d'Eivissa, que serà el primer complex hoteler d'aquesta cadena a les Balears.
I acabem aquest repàs a l'actualitat. Avui, Nieves, fem balanç del sorteig de la grossa de Nadal. Els premis importants van passar de llarg aquí a les Illes Balears, però és cert que a Eivissa es van vendre 0,2 d'un cinquè premi del número 77.715.
Sí, va ser el punt de venda situat a Can Bellotera, segons una de les treballadores d'aquest punt de venda, Azucena Cano. Els 0,2 es van vendre entre agost i setembre. Ella confia que hi hagi 7 vecins de la zona. L'escoltam.
La veritat és que ser una administració petita, bueno, un punt de venda, tenim molta sort. Nosaltres estan molt, sempre lo fem amb molta il·lusió. I que la gent estigui, bueno, que toque.
En 9 anys que tenen obert han repartit 5 cinquens premis i un dècim de la grossa de Nadal al 2022.
Jo el record, aquell Nadal, el del 2022, un sol dècim de la grossa, i crec que el van vendre com el dia abans, una cosa així com molt, molta casualitat, però escolta, molta sort en aquest punt de venda de loteria de Can Bellotera, i haurem d'anar-hi l'any
que ve. Que ve, sí.
Nieves i Pablo, l'any que ve hi anem. Eh? I ara, quan són les 12:10, el primer que fem és això, anar cap a Sant Josep per parlar dels vecins dels edificis d'on Pepe. Idò, com us deia, avui començàvem a Sant Josep i ho feim per parlar de la situació dels veïns dels edificis d'on Pepe. I és que ahir a la tarda va tenir lloc una assemblea privada dels veïns a la que també vam convidar l'alcalde, el senyor Vicent Roig, i volem saber com va anar aquesta reunió, i per això ja podem parlar amb la Sílvia Hernández, que és la portaveu dels veïns dels edificis d'on Pepe. Molt bon dia, Sílvia.
Hola, bon dia a tots.
Com va anar aquesta reunió?
Pues la veritat és que va anar molt bé. Uh-huh. Tots ens van quedar amb una sensació de tranquil·litat i d'alegria, no? Encara que, com que això fa molt de temps que estem així, no? Fa 5 anys i mig, com que no t'ho acabes de creure, no? Uh-huh. Estem, diguem que, en una ressaca emocional, per així dir-ho. Però el conjunt dels veïns està molt contents, de veritat, tots.
Molt contents. Perquè quin és el futur que se us planteja a curt termini, Sílvia?
Bueno, pues ara la pilota està en el nostre camp, uh-huh. ¿vale? Com va dir en Vicent Roig ahir, i té tota la raó. Una vegada que el ple, de manera extraordinària, ahir a les 8:30 del matí, va recolzar en Vicent Roig i va aprovar per unanimitat, que això és superimportant i molt d'agrair, varen aprovar per unanimitat que Vicent Roig pogués negociar amb els veïns i fer lo de sa transferència jurídica, una transferència jurídica amb sa negociació. Una vegada que està ja, que això ja està arreglat, diguem, per així dir-ho, el que ens queda és, hem de fer un esborrany d'una negociació. ¿Vale? En aquesta negociació, nosaltres demanam, entre d'altres coses, demanarem bàsicament que ens donin el permís per rehabilitar i que facin la declaració de ruïna de runa enrere. Uh-huh. I a canvi, donarem, a canvi llevarem els pleits, o sigui, els contenciosos que tenim posat contra l'Ajuntament. Una vegada que estigui aquest esborrany fet, el que han de fer és el Consell, el Govern i el mateix Ajuntament supervisarà, corregirà, afegirà, llevarà coses, en fi. Això ha de ser una negociació consensuada per les tres administracions i pels veïns. Una vegada que estigui això fet, ens hem de seure en el jutjat amb en Vicent Roig, uh-huh. i hem de avalar aquesta negociació amb un jutge, no? Farà una sentència judicial. I això serà d'obligat compliment. És a dir, com va dir ahir Vicent, això va a missa. Paral·lelament a la confecció de l'esborrany, el que nosaltres farem és posar-nos en contacte amb un despatx d'arquitectura que ens faci un projecte de rehabilitació, un informe i un projecte de rehabilitació. I aquest informe, projecte de rehabilitació, passarà a formar part també d'aquesta negociació. És a dir, nosaltres deim, volem fer la rehabilitació, volem que tireu enrere la ruïna i volem demanar un permís d'obra amb aquest projecte. I així pues, aconseguirem diguem, una seguretat jurídica de tal manera que passi el que passi a futur, si passa alguna cosa o el que siga, aquest acord al que arribem estigui per damunt de les persones, saps? I sigui d'obligar compliment. Per això estem molt contents.
Aquest és el motiu de l'alegria, no? En aquesta negociació hi participarà el vostre advocat per representar-vos, també?
Claro, claro. Sí, exacte. De fet, ahir nosaltres vàrem tenir... va haver-hi esple a les 8. A les 10 nosaltres vàrem tenir la reunió amb el batlle, un tècnic i el vicepresident del Consell Insular d'Eivissa, ¿vale? I per la nostra part estava present el nostre advocat, un tècnic i jo com a representant dels veïns. Vull dir, en aquesta reunió el batlle ens va contar tot, van xerrar i tal, i la veritat és que va ser una reunió molt ràpida perquè les coses estan molt clares i són molt transparents. Prova d'això és que tots els mitjans de comunicació vareu rebre la còpia de l'informe jurídic i la còpia de l'informe tècnic. Vull dir, per això ens agrada també aquest talent negociador i aquest talent i aquesta intenció de fer feina i que la feina tiri endavant de Vicent Roig, del seu equip, del Govern Balear, del Consell Insular d'Eivissa. Ens agrada per això, perquè es veu que hi ha una intenció i unes ganes molt grosses de que això acabi quan abans millor, i a més hi ha una necessitat de transparència i de seguretat jurídica pels veïns, perquè ara ja no podem donar passes enrere, han passat massa temps, els veïns tots hem sofrit massa com per haver de donar passes enrere. Per tant, tot el que es faci han de ser amb passes molt firmes.
Es manté encara damunt sa taula l'opció de construir un nou edifici a Can Raspalls o aquesta opció ha quedat descartada i sa vostra aposta número 1 és la rehabilitació dels edificis, des d'on Pepe, vull dir?
L'aposta número 1 sempre ha estat la rehabilitació dels edificis, encara que aquesta segona opció seria com el plan B minúscula, petita i en el fons d'un calaix, no? Però continua estant, diguem. Però...
Tot i que això, la vostra aposta número 1 seria aquesta rehabilitació. Teniu...
Claro, això és el que nosaltres hem demanat sempre.
Teniu damunt sa taula algun horitzó de quan podria ser una realitat? Si aquest procés, aquesta negociació a tres bandes avança, quan podrien ser realitat? Quan podríeu tornar a casa?
Bueno, encara queda, perquè encara que s'aixequi el decret de ruïna, ¿vale? S'aixequi la ruïna, els veïns no podran tornar a casa, els veïns del bloc A no podrem tornar a casa fins que no es faci la rehabilitació. I totes les coses tenen un temps. No podem xerrar de terminis perquè és molt arriscat, ¿vale? Però sí que podem xerrar d'intencions. I com que ara la pilota està del nostre camp, diguem, al nostre camp, nosaltres farem tot el possible per fer molta via al manco en tenir aquesta sentència que avali tot l'acord, no? Per això nosaltres ara estem fent, en Juan Nadal està per sa part jurídica començant a fer l'esborrany aquest, i nosaltres, per la meva banda, jo he de xerrar avui amb aquest equip d'arquitectura per veure si ell se vol encarregar de fer aquest informe i tal, i que comencin ja. ¿Vale? Aleshores, com que està, com dic, la pilota de la nostra banda, pues, nosaltres procurarem que sigui el més aviat possible tot, de manera que voldríem que en el primer trimestre d'aquest any que comença poder-nos seure davant d'un jutge i avalar aquesta negociació.
Per la seva banda, l'oposició també en aquest plenari va dir que encara que tècnicament és possible fer aquesta rehabilitació a l'edifici, no seria possible fer-ho legalment perquè, segons na Pilar Ribas, la portaveu socialista de l'Ajuntament de Sant Josep, la llei no permet donar llicència d'obra si no s'enderroca la cinquena planta.
Com tot, tot té matisos, vale? I s'ha de dir que ara no se pot fer, no se pot rehabilitar, o sigui, conforme a les lleis que hi havia abans, però les lleis s'han canviat, vale? Anem a veure, això és una cosa que no m'ho aporta i jo no m'agrada xerrar de lo que no m'aporta. El que és segur és que ahir en el ple tots varen estar d'acord, tots varen recolzar en Vicent Roig, i se va aprovar per unanimitat que en Vicent Roig pogués negociar amb els veïns. I els plans són aquests. Tot el que més són coses que no ens aporten, preocupen els veïns, són inexactes, s'han de matitzar, etc. ¿Vale? Uh-huh. I com que això és així, no m'agrada xerrar d'aquestes coses. I, per altra banda, vull tornar a agrair a tot el plenari per haver consensuat i per haver aprovat per unanimitat el fet de donar-li permís o el beneplàcit a Vicent Roig perquè pugui negociar amb nosaltres.
Exacte. Unes obres de rehabilitació que imagino que teniu en compte que seran costoses pels veïns. No sé de qui se n'hauria de fer càrrec d'aquesta rehabilitació perquè, com explicaves al principi, ja són 5 anys i mig que dura aquesta situació i, clar, els edificis, si es van degradant, això augmenta després el cost de la rehabilitació i imagino que això ho teniu en compte.
Claro, claro. Això tot formarà part de tot el que se prepari per la negociació, ¿vale? Mm-hmm. Vull dir, la negociació, no, el que jo he explicat, diguem, és el més fàcil, senzill i a grans trets, no? Mm-hmm. Però també s'han de parlar de moltes coses més, no? Mm-hmm. Hi ha molta casuística als dos edificis dels apartaments d'on Pepe, ens hem de ficar en tots els escenaris, vull dir, hem de fer un esborrany que estigui blindat. I, evidentment, el tema econòmic serà tingut molt en compte. I, per altra banda, dir que en fi, tenim aquest pressupost que forma part d'un informe que va fer en Ivan Torres i en Joan Planells ratificant l'informe del 2021 i actualitzant aquest informe que van fer en el seu dia, i aquest informe du una part econòmica, però, claro, el mercat és lliure, no? Nosaltres ara xerrarem amb un equip d'arquitectura, amb un altre equip d'arquitectura que coneix l'edifici i tal, i demanarem un altre pressupost, vull dir, demanarem un projecte i aquest projecte inclourà un pressupost, ja veurem, però per damunt d'això, que possiblement no hi hagi molta diferència entre un pressupost i l'altre, però per damunt d'això està el tema de que nosaltres, això és una de les coses que hem de mirar, el tema de la financiació.
I tant. Idò, amb aquesta alegria que comentàvem al principi, amb la que us heu despertat avui després d'aquesta reunió, d'aquestes passes endavant que s'estan donant, li volíem agrair una vegada més a Sílvia Hernández que ens hagi atès, com sempre, i anirem seguint, evidentment, aquest procés, com sempre fem. Moltíssimes gràcies, Sílvia.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per continuar donant veu al nostre problema, que ara serà una solució. Estirem en contacte i bé, molt bones festes a tots i continuarem xerrant. Moltíssimes gràcies.
I tant. Sílvia Hernández, molt bones festes i tant de bo puguem donar bones notícies al 2026 al respecte de la vostra situació. Moltes gràcies.
Moltes gràcies, bon dia. Adéu.
Nosaltres ara fem una aturada per la publicitat i després continuem amb més assumptes d'actualitat aquí a IB3 Ràdio. Fins ara.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Hola, què fas per Nadal?
Aquest Nadal, producte local.
Viu unes festes plenes de qualitat amb els productes de la nostra gent del camp i de la mà. Verdura i fruita, carn i formatges, peix i marisc, els nostres vins i plats tan nostres com la porcella, els calamars farcits, el sofrit pagès, sempre elaborats amb producte local. Aquest Nadal, producte local. Bon Nadal, Govern de les Illes Balears. Per la nit de Nadal, l'equip de Xiu Xiu se prepara per oferir-te des de les 8 un programa especial nadalenc que inclourà el discurs del rei a les 9. Després, entre avui i demà i Eclàctic seran els anfitrions d'una nit tan especial. I a mitjanit, Orbitant Nadal, on Tito Fuster serà l'encarregat d'una curada selecció musical. Passa la nit de Nadal amb IB3 Ràdio.
Em dic Ramon Vilaseca. Porto 3 setmanes seguint la Núria. M'han pagat per vigilar-la.
Tu i jo hem de parlar, ara!
Cada capítol de la radionovel·la du ses 4 paraules polisèmiques de la setmana, a veure si les trobeu.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
A IB3 Ràdio, el dia, a Eivissa i Formentera.
Pareix que vol ploure.
Tots i 25 minuts, ja tornem a ser aquí. Estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, i no sé si ho heu notat, però ja estem oficialment en la temporada d'hivern. Passat diumenge, dia 21 de desembre, a les 4 de la tarda, concretament a les 4 i 3 minuts, va entrar oficialment la temporada d'hivern. Volem parlar quin hivern ens espera a ses pitiuses, i avui podem parlar amb el meteoròleg d'aquesta casa d'IB3, amb Marc Aldentell, perquè ens expliqui com serà aquest hivern. Marc, molt bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Molt bé, i tu?
També, també.
Passa aquí... fred, no?
Sí, bueno, aquí de dins em fa aire, però bé, ja no. Està bé. Ja home. Tocava que em fes un poc.
Sí, sí, ja tocava, no? Tens la sensació de que ha arribat tard o ha arribat quan tocava aquesta temporada més forta de fred?
Bueno, ja vam tenir una espipellada, sobretot a finals de novembre, i després ja sí que és veritat que és desembre, va començar amb un anticicló càlid, i vaja, fins diumenge, que ha durat, han estat 3 setmanes en temperatures, podríem dir, bastant altes, tant mínimes com màximes, temperatures molt suaus de dia i també temperatures molt suaus de vespre, però vaja, ara hem entrat una dinàmica de més fred, fins i tot amb temperatures més baixes de que seria habitual, però vaja, és típic d'aquest clima mediterrani, aquests alts i baixos.
Exacte, i supos que ara amb hivern és el que mos toca. I escolta, Marc, abans de preguntar-te ja com serà aquest hivern a ses pitiuses, si mos plourà, o sigui, anirem una mica escassos de pluja, que és el que ja tocaria en aquesta època, primer de tot, demà nit de Nadal, passat demà dia de Nadal, després Sant Esteve, mos venen dies d'ajuntar-nos, i quina seria sa previsió per aquests dies aquí a Eivissa i Formentera? Plourà?
De moment tenim una previsió, tant avui com també per demà, de cel variables. Hi pot haver qualque ruixadet, però en general podríem dir que no plourà, continuarem amb aquestes temperatures fresquetes, fredes, vaja, ho podem dir així, amb poques pluges. Sí que hi pot haver qualque ruixadet demà, però vaja, en general ja veiem que no plourà, i ja, si miram en vista en el dia de Nadal i també Sant Esteve, sí que augmenta aquesta probabilitat de tenir pluges. Ho hem d'anar seguint perquè és una baixa mediterrània i la seva posició final determinarà que aquestes pluges siguin més o manco generals, però sí que amb els mapes d'avui sí que podríem dir que dijous, dia de Nadal, serà un dia marcat per aquestes precipitacions, tant a Eivissa com a Formentera, tot això amb un ambient fred, continuaria aquest fred, no un fred d'hivern extrem, però vaja, sí que tindríem temperatures baixes, aquesta situació també podria durar en vista divendres, dia de Sant Esteve, per tant, dies de Nadal freds i amb aquestes pluges que arribarien a partir de dijous divendres.
A partir ja dijous divendres, eh? I en quantitats considerables, o una pluja d'aquesta, com dèiem aquí, pluja d'aquesta que no fa mal, pluja bona?
No, però és que no hauríem de parlar de precipitacions intenses, d'una gran intensitat de precipitació, sinó que seria més pluja d'això d'anar fent, podríem dir de precipitacions febles, moderades, però vaja, no hem de passar, no ens hem de preocupar per això.
Beníssim, i ara sí. Quin hivern mos espera aquí a Ses Pitius, estant a Eivissa com a Formentera, Marc? Com serà aquest hivern?
Com sempre dèiem, en aquestes previsions de llarg plaç d'aquest pròxim mes, són previsions que els fan els models deterministes, són previsions molt generals i que no els podem tenir, no els podem agafar 100% en compte, perquè són previsions per aquest pròxim, no són previsions immediates ni molt manco, però vaja, el que diuen els mapes, aquests models, és que tindrem un hivern més suau del que seria habitual, quan ja estem acostumats, un 70% de probabilitat de que aquest hivern, d'aquests pròxims mesos, sigui més càlid d'aquesta mitjana. Això que pel que fa a la temperatura i pel que fa a les precipitacions tenim una probabilitat del 33% de tenir un hivern normal, més sec o més humit. Què vol dir això? Ho traduirem. Que en principi, segons aquest model probabilístic, tindrem un hivern normal pel que fa a precipitacions aquí a les Pitiuses.
I això seria més aviat poques, no? Si hivern no és precisament una època tot i que ara és dia de Nadal, és dia de Sant Esteve, els models diuen que sí que plourà, normalment no és època que plogui gaire a l'hivern, no?
No. L'hivern aquí és sinònim de precipitacions, de brusques febles. Sí que és vera que si mirem el nombre de dies que plou és més a manco elevat, però vaja, hem de tenir en compte que aquestes quantitats de pluja són minces habitualment, no tenim grans acumulats de precipitació normalment, que és vera que hi ha excepcions, però vaja, no esperem gran quantitat de precipitació, sí que és vera que hi haurà més dies de pluja que a altres èpoques de l'any, però vaja, no esperem molta pluja.
En aquest sentit, si hivern també és una època tranquil·la pels meteoròlegs, perquè durant el mes d'agost, que tenim en Miquel Salamanca cada setmana, normalment és anticicló, ja més a finals d'estiu tenim de vegades aquestes danes, no?, també. El mes d'hivern també és relativament tranquil pels meteoròlegs, o sí que podem esperar fenòmens d'aquestos que us interessen?
No és tranquil, realment. Si no tenim una situació anticiclònica, podríem dir que tenim un temps bastant dinàmic, per tant, això és sinònim de feina per nosaltres,
sí,
per meteoròlegs. Sí que és vera que no parlem de precipitacions intenses, però tenim altres fenòmens meteorològics, com podrien ser nevades, ventades, situació marítima, temporals a la mà. Per tant, sí que és vera que si tenim en compte que si hivern tenim més moviment meteorològic, i això paral·lelament també ens afecta a nosaltres a l'hora de fer feina.
I tant. Has parlat de nevades. Això aquí a Ses Pitiuses, Marc, fa molta il·lusió. És molt difícil que nevi, però de vegades hem tingut episodis de neu escassa, més a la zona nord de Silla, és cert, però podria arribar a passar aquest hivern amb els models que teniu damunt la taula o no?
No, ara, d'això vull dir, ara, aquests pròxims dies, sí que és vera que podem dir que hi ha previsió de fred, però no arribaríem a parlar de neu. En el cas d'Eivissa, avui tenim una cota de neu entorn de 900.000 metres, per tant, queden fora la talaiassa d'aquí pugui nevar. I si mirem ja en aquest hivern, això és una previsió impossible de dir. No sabem si tindrem una entrada freda important o suficientment important perquè pugui nevar cap a l'illa d'Eivissa. Ara per ara, sí que és vera que podem dir que no sabeu una entrada important amb aquestes temperatures baixes que pugui arribar a deixar neu cap a Eivissa.
Clar, no. I a més aquest percentatge que em deies, un 70% de probabilitats de que aquest hivern sigui més càlid que la mitjana, la veritat que no ens fa tenir gaires esperances en poder tenir un 2026 res, amb un parell de floquets de neu per aquí per Ses Pitiuses. Em pareix que no tindrem aquesta sort.
Sí, val, això són aquests models que ens indiquen que en general tindrem un hivern més càlid del que seria habitual. Però això no vol dir que no puguem tenir una entrada d'aire freda contundent important. Hem de pensar que aquesta probabilitat de que sigui un hivern més suau és la suma de tots aquests mesos d'hivern, però vaja, dins aquests mesos sí que hi pot haver irrupcions d'aire fred. Però vaja, no és molt habitual que arribi aquesta neu a Eivissa, ho anirem mirant aquestes pròximes setmanes, però vaja, de moment aquestes són les previsions.
Exacte. Idò, Marc Aldente, meteoròleg, company de IB3, moltíssimes gràcies per haver-nos explicat quin és el temps que podem preveure per aquests dies de festes i també per aquesta temporada d'hivern que tot just hem començat fa dos dies. Moltíssimes gràcies, company, i molt bones festes.
Igualment, moltes gràcies. Adéu.
Adéu. Naltros, ara, quan són les 12:34, parlem aquí en el programa de Paraules i Coses.
Paraules i Coses.
El febrer va canviar flor per fulla, l'ametller i el pla roig amb nova brulla de roig torna per. Se'n va a ballar el jovent, alegre de cel i vent.
Idò, ja tenim aquí el doctor en Filologia Catalana, dramaturg i exdiputat al Parlament de la Unió Europea, Bernat Joan, molt bon dia.
Bon dia, salut.
Aquí siulant la sintonia, eh? Un dia en Pablo Morganti t'obriràs micro i tots els oients et sentiran aquí siulant la sintonia.
Un dia mos enganxaran o farem ploure sense voler.
Sí, mira, justament ara que necessitàvem que plogui, perquè sí. No sol ploure gaire durant els mesos d'hivern aquí, tot i que és dia de Nadal, pareix que plourà. Eh?
Ja veurem.
Seguim amb vocabulari nadalenc avui, o què?
Seguim una mica amb vocabulari nadalenc. Avui parlarem de gastronomia, i parlar de gastronomia en Nadal és parlar de sa salsa.
Sí.
I parlar de sa salsa és dir quin és, per exemple, el seu component més important, que és sa ametlla.
Exacte.
En estàndard, ametlla. Aquí mos menjam sa i li deim metlla.
Sí.
Però a la part occidental de l'illa d'Eivissa, el terç occidental, aquesta ja es fa oberta i se li diu metlla, perquè resulta que la part occidental d'Eivissa, les es neutres que feim a tota la resta, les fan obertes. I podem dir, aprofitant això, que és una característica que està amb expansió.
Ah.
Hi ha més llocs que diuen en compte de e, a ses es tòniques que no hi havia fa 100 anys. I com ho sabem, en això? Ah, tot això és part de la investigació lexicològica, no? Això ho sabem, i fonètica. Això ho sabem perquè que canten cançó tradicional a eivissenca, a sa part de Portmany, de Sant Josep, d'Escobells, de Corona, moltes vegades fan és neutres, allí on la gent fa, ara ja és obertes. O sigui, quan canten diuen ceba, però quan parlen normalment diuen ceba. Quan canten diuen pera, però quan parlen normalment diuen pera. Això què vol dir? Això vol dir que fa 150 anys o 200 anys deien pera i ceba, que hi ha hagut una fossilització d'aquests fonemes que apareixen a la cançó popular, a la cançó tradicional, i que es manté així, i en canvi ha evolucionat, ha canviat amb el llenguatge quotidià.
És a dir, que dic pare o ceba...
És oriental d'Eivissa.
És oriental, de l'est, no?
De l'est. I en canvi, pere, ceba, és occidental.
La part oest.
I això està creixent, i ho sabem per això, per la cançó tradicional i per les pestes que mos aporta. I encara hi ha una altra variant d'aquest producte principal de la salsa, que el tenim a Vila, que en compte de metlla o metlla, li diuen malla.
Això t'anava a dir, dic malla també, no? Sa malla garrapinyada, com
diu sa... Sa malla garrapinyada, exactament.
Com diu sa cançó, no?
Això és un... Això és el mateix efecte de no palatalització que tenim a l'hora de dir rellotge en compte de rellotge, de dir copina en compte de dir copinya i algunes altres coses. Aquesta no palatalització, aquest fer... El, en compte de ll, és a dir, fer sa L habitual, és un fòssil de sa nostra parla. I és un fòssil perquè en català, abans del segle XIV, a finals del XIII, a principis del XIV, no es palatalitzava quasi res. La gent deia llum, luna, llibre, loc, i nosaltres varen palatalitzar-ho, llum, lluna, llibre, lloc, però varen quedar coses, com aquesta de les males que deim ara, i com a Formentera que diuen anel, i diuen coses així, clar, varen quedar coses per palatalitzar. I varen quedar coses que vacilen, no? Les nostres malles males vacilen.
Sí.
No s'acaben d'aclarir si s'han palatalitzat o no s'han palatalitzat.
I això és un reducte que queda a Vila, concretament.
A Vila, concretament. I això forma part dels nostres arcaismes, que normalment s'atribueixen en el fet de ser illes, clar, i quan més petites, més arcaismes. Pots trobar més arcaismes, i mira que n'hi ha pocs, eh? Però encara en pots trobar algun més a Formentera que no a Eivissa.
Clar, té sentit, no?
Sí, i llavors tenim termes d'altres coses, ara que parlàvem de salsa i dels seus components, que s'acompanya a la salsa, a Eivissa li deim bescuit.
Sí.
Però si tu dius bescuit a Formentera, significa una altra cosa.
Ses crostes, no?
Són ses crostes. A Formentera és el pa sec, són ses crostes, que es diu bescuit. Que és allò que té en l'etimologia original, perquè bescuit vol dir cuit dues vegades, i el nostre bescuit, és a dir, el nostre coc de Nadal, no està cuit dues vegades, està cuit una vegada. El pa sec sí que pot estar cuit dues vegades.
Sí.
Per tant, els formenterers són més estrictament etimològics que no els eivissencs amb això.
Hi ha tantes altres coses.
Hi ha moltes coses, però els formenterers diuen bescuit a el que diríem estricto sensu, tocaria dir-li bescuit, i en canvi per una cosa que se'n diu desplaçament semàntic, a Eivissa li hem dit bescuit en escoc.
Exacte. Que, per cert, a tu t'agrades, bescuit, ara que estem en època, perquè hi ha com ses dues Eivisses, també,
jo
aquí
som,
dividides,
jo
eh?
Som, igual, bueno, i s'hora de fer sa salsa, també, és sí. Hora de fer sa salsa,
però
hi ha totes ses variants, no?
Sí,
però
el tema
també.
Del bescuit, allò em genera com molta agressivitat.
Jo tot el que és molt dolç no m'acaba de fer. I hi incloc...
El bescuit,
o sacrilegi màxim, a incloc també la salsa de Nadal, és a dir...
No t'agrada?
Hi ha coses que m'agraden molt. M'agrada més la truita de pinya de col. És a dir,
Hem aquí encès un conflicte, ara mos començaran a enviar missatges a cridar a la gent que estàu dient...
Espero que no hi hagi cap manifestació aquí davant dels estudis, però...
No, i per favor, que jo m'encanta la salsa, que ningú em denuncia jo, perquè jo m'encanta la salsa. No tant es bescuit, ho haig de dir.
Ara, ho millorarem o ho suavitzarem fent una mica d'eivissenquisme,
sí.
No sé si barat o no barat.
Exacte.
Ara ha començat a sortir aquests dies que de salsa se'n feia a Mallorca i se'n feia a Menorca, que si hi havia tal llibre que deia no sé què...
On ha sortit això?
Això ha sortit a diversos mitjans de comunicació. Eh?
A veure, no.
I què he de dir jo d'això? Home, he de dir que hi ha moltes receptes que s'assemblen a la salsa. N'hi ha moltes. Que el fet que una cosa dugui malles i dugui sucre i dugui no sé què més no vol dir que sigui salsa.
No.
És a dir, no anem a interpretar que hi ha aquesta mena d'univers baleàric de la salsa, perquè això és molt lluny de la realitat.
I que no s'apropiïn de la nostra salsa.
Ah, no, només faltaria.
Per favor.
S'ha de dir que de vegades se'n fan uns usos que els aborígens del territori no tenim, en fi, no tenim massa ús de fer i mos sorprenen, no?
Com per exemple?
Mira, a Formentera fa uns anys uns parents nostres varen anar i varen regalar salsa de Nadal a una parella d'amics alemanys de l'estat de Schleswig-Holstein. I què varen fer? Que un dia que els varen convidar, varen trobar que havien fet uns bistecs molt polits i els havien amanit amb salsa de Nadal. I que més varen dir que eren boníssims, que era una salsa magnífica per acompanyar tot tipus de carn, cosa que volàs, que nedàs...
Ai, Déu meu, Déu meu. I en aquest moment no vau, no sé, cridar...
Curtcircuit, això...
Clar, la policia de la gastronomia.
Es produeix un curtcircuit i llavors tires endavant. Jo no ho vaig tastar, no sé...
Dolent, segurament no està.
Jo diria que,
ara,
que devia... Que...
Així a priori és com mesclar, no sé, natilles amb paella, potser,
sí, devia,
no?
Sí, devia poder passar, però devia ser una mica estrany, no?
Déu-n'hi-do. Saps a qui m'agradaria un dia ajuntar aquí a l'estudi? A Nivan Llarza,
sí?
I a tu.
Un dia us hem de terminologia gastronòmica.
Sí, exacte.
Això seria...
Crec que estaria molt bé. Què pareix? Així, propòsits d'any nou,
propòsits d'any
no?
nou, mira. No és que em faci gaires, però aquest...
En crec, podria ser
crec
un,
que,
no?
Aquest crec que entra dins els abastables.
I
perquè
tant.
Perquè el problema dels propòsits d'any nou és que te facis uns propòsits que caiguen fora de la... de les pròpies possibilitats.
Això és cert.
I, per tant, parlar de gastronomia en Man Llarza, mira, fantàstic.
Mira, a nosaltres que ens encanten les paraules, veritat? Tant en Ivan Llarza com a jo, com evidentment en Bernat Joan, i la gastronomia, que també ens agrada, no que també. Estos sacrilegis
no,
les classes salsa amb bistecs.
Això ja...
Però s'ha de fer pedagogia. Per tant,
totalment.
Ens ajuntarem aquí i farem pedagogia un dia.
Sempre que faci falta.
Beníssim. Bernat Joan, molt bon Nadal, molt bones festes, i et tornem a tenir per aquí. Abans de que acabi l'any, trobes que ens tornarem a escoltar o ja serà en 2026?
Crec que serà el 2026 ja, perquè pensa que perquè acabi l'any falta...
Res.
Falta res.
No falta res.
Ja hi som.
I do, Bernat Joan, que tinguis una excel·lent entrada d'any i parlar amb l'any que ve.
Igualment per tu i per tot l'equip d'IB3 Ràdio i per tots els oients. Bon any nou.
Molt
bones festes. I bon Nadal abans.
Bon any nou i de tot. Moltíssimes gràcies, Bernat Joan. Fins molt aviat.
Fins aviat.
Són les 12:45. Nosaltres ara farem una aturadeta molt curta, 2 minutets, i ja enfilem el final del programa d'avui. Fins ara.
Viu el Nadal més màgic a IB3.
Ja tenim aquí la nostra senyoreta brioche i la seva gastronomia arsiana.
A partir d'ara, dins aquest kit de supervivència que ens recomanen tenir a casa 2 litres d'aigua per persona...
Hi ha d'haver
un paquet de galletes Maria, un pot de litre de llet, un pot de sucre i xocolata desfeta. Amb això feim un pastís de la padrina espectacular.
Natiu ha vengut aquí a parar les coses clares. Galleta Maria.
Tèntol, de 3 a 6 a IB3 Ràdio.
Tèntol.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3.
Podem presumir de tenir la segona i la sisena millor jugadores del món i la tercera millor portera. Contentes de poder parlar amb sa mare d'Anna Mariona.
Però jo ha estat un any molt bo per ella.
Mariona Caldente.
No sempre tenim l'oportunitat de poder parlar amb un pilot de MotoGP. Joan Mir.
Estic molt de temps lluitant per poder aconseguir aquest tipus de resultats.
Sòfol Castanyer va completar el repte solidari Som per conscienciar i donar suport a la lluita contra el càncer infantil.
Ara conscienciar la gent que era important fer qualque cosa, però jo això és supersatisfactori.
A IB3 Ràdio, Esports 3, de dilluns a divendres a 1:00 PM. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va sa cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Desperta't de dilluns a divendres a 6:00 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur.
El dia, a Eivissa i Formentera, amb Laura Tu. I tu, què vols ser de petit?
Ja tornem a ser aquí, estava escoltant el dia Eivissa i Formentera, això és IB3 Ràdio, és la part final del programa d'avui, i en aquesta hora ja sabeu que cada setmana obrim un espai per a les famílies, un espai que aquesta setmana encapçala el psicòleg especialista en infància i adolescència, Marc Tur. Molt bon dia, com estàs?
Hola, bon dia, què tal, com estàu?
Molt bé, i tu?
Molt content, molt il·lusionat, molt emocionat. Crec que, com sabeu, demà ja s'atraca la nit de Nadal,
sí.
I la tornada, bueno, precisament demà tornem a Eivissa, tota la família.
Que bé.
I amb moltes ganes de poder compartir aquests moments amb família, que són moments importants.
I tant, i tant. Escolta, i ara que parlàvem durant aquesta pausa per la publicitat, que seràs aquí un parell de dies, jo aprofito ja davant de tothom per convidar-te el dia 31, que farem algo molt especial aquí en el programa i m'encantaria que hi fossis.
Perfecte.
Sí?
Encantat de poder compartir aquest ratet amb altres, com sempre.
Beníssim.
Però ja estiré.
Eh? Exacte. Serà una sorpresa, ja us explicarem què és, dia 31 de desembre aquí al dia, amb en Marc. Marc, i avui de què parlarem?
Crec que el tema d'avui ve quasi amb el dia, no? Vull dir, precisament, què celebrant demà, no? Demà és la nit de Nadal, passat demà és Nadal, són les festes, i precisament parlarem de la importància que té aquests dies, aquest Nadal, per als infants. Vull dir, des d'una perspectiva de, diguem, com d'una perspectiva de desaprenentatge, no? Perquè crec que són dies molt emocionants, són dies d'il·lusió, de diversió, de descans, de compartir moments, de regals, són dies molt emocionants, en positiu i en negatiu. Entonces jo crec que és important explicar i saber acompanyar els més petits de la casa, pues, què signifiquen aquests dies per ells i per la família.
Exacte. I com podem fer aquest acompanyament durant aquests dies per aquesta vessant positiva i també emocional o potser més negativa també? Com és la manera més òptima de fer aquest acompanyament per boixos i boixes, per adolescents, durant aquests dies des de les famílies?
Home, sabeu que aquests dies és veritat que hi ha una amplificació d'aquestes emocions, no? Vull dir, es viu amb molta il·lusió, es viu amb molta emoció, es viu també amb record, amb nostàlgia, perquè és veritat que no tothom pot compartir taula amb totes aquelles persones que ens agradaria compartir, i també és moment a vegades per explicar pues, per què no ens acompanyen certes persones que ja no hi són. No? Entonces, amb aquesta part, diguem, d'aprenentatge, no? amb aquesta perspectiva de saber acompanyar i explicar, pues, bueno, pues a vegades hi ha moments en què ens reunim tots i pot haver persones majors, persones que no hi som, i tenim que no desil·lusionar-los, perquè crec que és un moment per els infants, un moment per ells, però sí que ser molt comprensiu, no?, amb aquests dies. No? Crec que aquests dies ens juntem, enfortim llaços, enfortim moments, passem molt de moments junts, i crec que és un moment pues, per compartir i sobretot per fer-los veure que és moment de compartir i també és moment de donar, no? I aquí és on entra tota aquesta part de que no, aquests dies no només és un tema de regals, sinó que és un moment d'estar en família i respectar que no tot és regals, sinó bons moments. Que els bons moments també és un bon regal.
Exacte, fer aquest acompanyament més de presencialitat, no? Que és cert que s'han convertit en moltes ocasions en unes festes com abocades en el consumisme, i de vegades Exacte. Es perd com una mica aquest sentit, no? D'estar en família, de vegades aquest és el màxim privilegi, no? Però costa de vegades de veure-ho, sobretot segons quines edats, no?
Sí, potser pues, podem aprofitar millor aquests dies per fer o posar damunt la taula determinades normes i potser una mica evitar mòbils, tablets i tecnologia, i potser començar a bueno, tenir un poc més d'imaginació i potser pues, amb aquestes quatre regles d'evitar tecnologia damunt la taula, possiblement trobarem moments més divertits, i que hi ha moltes possibilitats, moltes opcions, i possiblement amb un poc menys de tecnologia, curiosament, estirem més connectats aquest Nadal.
Exacte. Podem donar com, per exemple, pautes concretes durant, per exemple, sopar de la nit de Nadal, no? De demà, sí. O des dinar de Nadal, des dinar de la mitjana festa, no? Que són com aquests tres dies així de festes més importants que ens venen així de manera immediata, per evitar precisament aquest ús excessiu de la tecnologia, algunes pautes per a les famílies per una mica desterrar aquests aparells de les taules de festa.
Mira, crec que és molt... Tu mateix ho has dit, vull dir, jo aquest dia podem preparar una capseta, tots, adults, adolescents, mòbils dins la capseta, aprofitar els àpats i els menjars que possiblement ens brindarà aquest dia, i després potser pues, posar en marxa la imaginació i potser pues, amb petits jocs, que a vegades no fa falta tenir molta intel·ligència, vull dir, hi ha moltes possibilitats. Ara mateix, per exemple, jo ja demà tinc previst algun joc tipus, per exemple, jocs de millor de cartes, o l'impostor, que ara és com que és una cosa que s'ha posat sí. com molt de moda, vull sí. dir, fer doncs, jocs així més de taula, més de grup, més que fomentin la interacció i a més interacció intergeneracional, no? Jocs on els padrins, els abuelos, les abueles, els tios, les ties, els nets i les netes, els adolescents i adolescents puguin compartir, no? I pugui haver aquest component d'intergeneracionalitat, no? Vull dir que és molt important, jo crec que hi hagi rialles a la taula. No sé si m'explica, és
sí,
molt important
sí,
que la gent pugui riure i que no sigui un moment de tensió, sinó que és un moment de riure i de compartir. I si això ho aconseguim, possiblement serà una taulada de Nadal que recordarem any darrere any i serà, i moltes famílies estaran ben agraïdes, no? Que no sigui un moment de tensió i d'estrès, sinó que sigui un moment de passar-ho bé, no?
I què podem fer si apareixen aquests moments de tensió o d'estrès?
Home, intentar gestionar-los amb calma, amb paciència, vull dir, és un dia on possiblement molt de naltros compartirem taula amb moltes persones, amb algunes possiblement fa molt de temps que no veiem, i hi haurà moltes, possiblement hi haurà molts moments pues, això de converses creuades, molts moments de jocs o de converses d'adults. Totes hem de, jo crec que hem de crear primer un clima de posar-nos al dia.
Mai millor dit.
I després això, intentar trobar pues, tot un determinat de llocs on puguem, sobretot, participar-hi tots, no? Que crec que és més important, i no fer aquella taula on els adolescents estiguin cada un en el seu mòbil, on els majors estiguin parlant de les seves coses i on els petits estiguin jugant les juguetes que haguin pogut rebre pues, del Pare Noel. Entonces jo crec que al final hem de trobar pues, un cert equilibri i si trobem aquest equilibri possiblement tindrem una molt bona nit.
Exacte, per fer aquesta nit memorable. Idò, Marc, ja saps que aquí sempre tens el teu espai a taula, a la taula del dia Eivissa i Formentera, i com hem dit, la setmana que ve t'esperam aquí a l'estudi, així que per la nostra part només ens queda desitjar-te que passis això, una excel·lent nit de Nadal, dia de Nadal, mitjana festa i de tot, i que mos veïm abans de que acabi enguany.
Igualment, que passem molt bones festes, ens veurem abans que acabi l'any, perfecte.
Exacte.
I res, moderació, que sempre és una de les qüestions que recomanam, però sobretot disfrutar molt i sobretot compartir bons moments que és amb família, que crec que és una cosa que és precisament el més important.
Oh. I tant. Idò, molt bon Nadal, Marc, i fins molt aviat.
Igualment.
Moltíssimes gràcies,
Vinga.
Com sempre.
Gràcies. Bon Nadal a tothom.
Nosaltres ja enfilem al final del programa d'avui.
L'agenda.
Tots ahir 57 minuts i és el moment de repassar l'agenda cultural del dia i per això ja tornem a tenir aquí Ana Nieves García Gálvez. Molt bon dia de nou.
Bon dia, Laura.
Avui obrim agenda cultural a Vila per visitar l'exposició Sants I, rei de la corona de Mallorca, el monarca oblidat.
Sí, perquè la mostra que s'exposa al Museu Monogràfic Puigdesmolins ha estat prorrogada i continuarà oberta fins l'11 de gener. Aleshores encara podem aprofitar aquestes darreres setmanes per conèixer la història i el llegat d'aquest rei. Avui es pot visitar fins les 3 de la tarda.
Molt bé, tenim encara dues horetes. També a Vila aquesta tarda tenim diferents propostes dins del programa de festes de Nadal.
A partir de les 5 i fins les 8 i mitja podrem lliurar les nostres cartes a Papa Noel a la seva caseta situada al passeig de Vara de Rei i a partir de les 6 s'han organitzat tallers, ball social i animació a càrrec d'Espanadif. A les 7 hi haurà taller de batxata i molta música.
I de Vila amb un anam cap al municipi de Sant Antoni, concretament a Forada, on avui hi ha, atenció, concurs de salsa de Nadal i bescuit.
Serà a partir de les 7 de la tarda al centre social.
I seguim ara a Santa Eulària perquè a partir de les 6 de la tarda sonarà la música a la plaça d'Espanya amb el concert Zambomba.
Participen el coro rociero de Santa Eulària, el coro rociero Nuestra Señora de la Esperanza de Eivissa i la hermandad Nuestra Señora del Rocío de Sant Antoni.
I acabam a Sant Josep, concretament a Cala de Bou, per assistir a la lectura dramatitzada de Tierra de Bes, la sala que preserva el cuerpo, la tierra que protege el alma.
Serà a les 6 i mitja a l'Auditori de Caló de Soli aquesta proposta dirigida per Ramon Mayol, interpretada per Encarna de las Heras, ens trasllada fins al segle VIII abans de Crist, quan els navegants fenicis van començar a expandir-se des de la ciutat de Tiro cap a tot el Mediterrani.
I doncs quedem amb tot això, Nieves. Moltíssimes gràcies.
Fins demà.
Fins demà. I aprofitem aquest últim minutet del programa per felicitar la cantant i actriu Elisabeth Rodergas, coneguda com a Beth, que va néixer tal dia com avui de l'any 1981, gran any, i avui fa 44 anyets. La seva carrera musical va enlairar-se després de ser finalista de la segona edició d'Operación Triunfo l'any 2003. Va quedar en tercera posició i aquell any va representar a Espanya al Festival de la Cançó d'Eurovisió, que es va celebrar a Riga amb el tema Dime. Avui la felicitam i ens acomiadam escoltant Terra Trencada, un tema de l'any 2010. Ho deixem aquí i demà tornem, tornem puntuals a les 12:04 aquí a la sintonia d'IV3 Ràdio. Bona tarda, fins demà.